El gall del monestir.
Doncs hola, molt bon dia. Comencem ara mateix la tertúlia del dimecres, la tertúlia política. Per tant, ens acompanyen els diferents representants dels grups municipals. Hola, molt bon dia. Comencem saludant el Joan Puigdomènech del PDeCAT.
Bon dia.
Molt bon dia,
bon dia,
Joan. Benvingut. De la CUP, la Lourdes Llorente. Bon dia, Lourdes. De Ciutadans, el Sergio Blázquez. Bon dia, Sergio.
Molt bon dia.
Per Esquerra, el Ferran Villasenyor. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Per Iniciativa, la Roser Casamitjana. Bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Pel PSC, el Vicenç San Francisco. Bon, bon dia, Vicenç.
Hola, bon dia.
I pel Partit Popular, l'Àlvaro Benejam. Molt bon dia, Àlvaro.
Molt bon dia.
Com anem? Doncs comentàvem, per començar a parlar sobre el tema de la ciutat de Sant Cugat, que és el que ens pertoca aquí a la tertúlia, i començar a tractar temes locals. Comentàvem ara, tot just abans de començar aquesta tertúlia, doncs aquesta notícia que Sant Cugat és la ciutat de Barcelona amb més creixement en els últims 20 anys. En els anys 90 estàvem en 50.000 veïns i doncs ara gairebé a tocar els 90.000, no? Per tant, ha suposat un creixement del 90%. Aquestes són unes dades que ens ha facilitat l'Institut Nacional d'Estadística i és un tema que diu molt sobre la ciutat de Sant Cugat, no? I m'agradaria una valoració. A què creieu que es deu aquest creixement? Com creieu també que ha d'evolucionar la ciutat? Perquè entenc que això és un tema que a discutir entre els partits polítics i, òbviament, a trobar un consens, no? en aquesta línia estratègica per la ciutat. Comencem, si et sembla, Joan, per tu, per PDeCAT.
Ja que heu tret dades d'habitants, doncs mira, ahir tenia les últimes dades del padró. Tenim 90.727 habitants, dels quals 44.000 són homes i 46.000 són dones. O sigui que, efectivament, doncs, i a més hi ha de l'ordre de 30.635 famílies. Perdoneu, però com que ho tenia ahir i va sortir del forn, doncs... Bé, pel que diem del creixement de la ciutat, bé, hi ha hagut un moment d'expansió de la ciutat, però estem arribant, diguem-ne, a la culminació. Dit d'una altra manera, estem arribant segurament als límits de creixement de la ciutat. Segurament, en nombre d'habitants, no creixerà el ritme que ha crescut i amb aquestes dades que... I el que anirà passant segurament també és que, diguem-ne, el que farà és molta renovació cap a dintre, diguem-ne. Hi haurà un cert creixement encara, però hi haurà segurament un efecte de renovació de l'habitatge, sobretot en la part central, etc. Aquest jo crec que és el que passarà. Juntament amb això passarà una cosa també que jo crec molt important i que està lligada a un altre tema que segurament no és tema d'avui, que és una modificació important de la mobilitat dintre de la ciutat, diguem-ne, no? Aquí anirà desapareixent el trànsit, anirà disminuint el trànsit per cotxe, aniran creixent els aparcaments, com ja està succeint ara, els aparcaments dissuasoris en les vores de la ciutat. Hi haurà una mobilitat segurament amb transport públic i amb medis, diguéssim, més sostenibles cap a l'interior de la ciutat. I aquest és una mica les grans transformacions que hi hauran, diguem-ne. Un creixement que s'aminorarà, una renovació de la ciutat i, per altra banda, un canvi en la mobilitat. Jo crec que això és el que ens ve.
D'acord, doncs molt bé. Lourdes, per la CUP.
Hola,
endavant.
Bon dia. Bueno, realmente, efectivamente, creemos que el crecimiento de la ciudad está tocando seguramente límites, porque bueno, no es fácilmente construible mucha más vivienda. Sin embargo, yo creo que este crecimiento que ha habido en San Cugat se preveía, porque yo recuerdo cuando se anunciaba en tal zona van a ir 5.000 viviendas, en tal zona van a ir... Es decir, es un crecimiento que no es espontáneo o surgido de la nada. Entonces, en este sentido, yo creo que la ciudad lo que tiene que hacer es intentar acercar los servicios a los ciudadanos. O sea, no puede ser que solamente el centro de determinados servicios a la ciudadanía, de forma que la gente de Vulpelleras, de La Floresta, de Valdrets, de los barrios más periféricos puedan encontrar cualquier cosa en su barrio y puedan hacer vida en su barrio. Es la manera de descongestionar también el centro y que el centro pueda seguir proporcionando una vida o una ciudad realmente confortable o a la ciudad, porque te paseas los días festivos por el centro de San Cugat y es que apenas puedes moverte. O sea, creo que la ciudad debe intentar descongestionar el centro en el sentido de, no por descongestionar el centro, sino para hacer que la gente pueda vivir en sus barrios de una manera confortable. También yo pienso que la ciudad ha crecido muy horizontalmente. Creo que es inasumible a nivel de impacto de consumos, de precio de la vivienda. Sí que es verdad que hemos crecido mucho, pero hemos expulsado también a muchísima gente, que es lo que realmente nos preocupa. Saber qué personas se han ido, por qué se han ido, a dónde se han ido, intentar remediar eso. Creo que inevitablemente, si a la vista de cómo han ido evolucionando las grandes ciudades del resto de Europa y del mundo occidental, finalmente acabaremos creciendo hacia arriba. No queda otro remedio.
De acuerdo. Sergio, per Ciutadans, endavant.
Sí, molt bon dia. Bastante de acuerdo con lo que han dicho tanto Lourdes como Joan, porque yo creo que lo que es la visión de futuro a largo plazo un poco la compartimos, ¿no? Pensamos que es lo que va a suceder. Ahora somos 90.000 habitantes. Yo creo que estructuralmente, cuando se llenen sobre todo Vulpelleras y Can Matas, la ciudad está pensada para llegar a los 100.000 habitantes o algo más, seguramente. Y a partir de ahí, estructuralmente, en principio, y por falta también a día de hoy de espacio donde construir, pues parece ser que estructuralmente estamos limitados. Aún así, eso supone retos que tendremos que afrontar ya en este mandato, lo estamos afrontando, pero también en los próximos, que son nuevos equipamientos. Es decir, hablamos de escuelas públicas, hace poco hablábamos de la Escuela La Mirada, pero seguramente si seguimos subiendo población, incluso hasta los 100.000 habitantes, se necesitará como mínimo otra. Yo sé que en el Quad.cat alguna vez habéis hecho algún reportaje y los ratios pues están muy justitos, y esto se va a tener que abordar en el futuro. Seguramente el hecho de que hayamos crecido tanto es por un modelo de ciudad que, visto desde fuera, es muy atractivo, de zonas verdes, que está muy cerca de Barcelona, con una cierta calidad de vida. Pero efectivamente se produce una contradicción, que lo apuntaba Lourdes, yo también lo había apuntado, que es que mientras seguimos creciendo en población, hay una gente de San Cugat que se tiene que marchar, porque efectivamente el precio de la vivienda es inasumible, el precio de los alquileres es inasumible, aunque se ha hecho algo de vivienda de protección oficial o de alquiler social, ha sido insuficiente. Y yo creo que corremos el peligro de que este efecto centrifugadora se acelere todavía más en los próximos años. Y ahí es ahí donde tenemos que detenernos. Es decir, de acuerdo en que la ciudad vaya a llegar a ese tope de 100.000 habitantes, etcétera, pero tenemos que intentar poner todo el esfuerzo en que determinadas personas que ya están arraigadas en San Cugat no se tengan que marchar, y que esto lo podamos hacer compatible con en los próximos años.
Ferran, per Esquerra.
Aviam, diguem-ne que no és una novetat. Aquest creixement es va pactar aproximadament l'any 2000, on ja definia quin era el sostre aproximat, bàsicament mirant per parcel·les, que havia de créixer, que era entre aquests 90 i 100.000, fent una reducció d'allò previst que deia el Pla General Metropolità, que podia arribar a preveure una ciutat de 180.000. Per tant, el creixement jo crec que no és ni bo ni dolent, és depèn de com es faci. Aquí tenim una clara situació d'oferta i demanda. Si Sant Cugat estigués a la Conca de Barberà, diguem-ne que no, per exemple, no hauria crescut. Estem al costat de Barcelona amb infraestructures viàries com ferroviàries, que fa que molta gent que surt de Barcelona doncs busqui un espai molt de proximitat sense canviar els seus hàbits d'escola, fins i tot en algun temps, o laborals. I és el que tenim. Parlaves anteriorment en la presentació que hem duplicat. Hem duplicat, i la pregunta és si hem duplicat tant perquè no tenim, perquè no hem duplicat en la mateixa mesura l'habitatge públic. Doncs aquí és una de les coses que parlàvem d'inconsistències del sistema. El sistema va obligar a que la llei del dret d'habitatge d'aquell govern dolent i pèrfid, que és el tripartit, que obligava a que quan hi havia creixements urbanístics es destinés a habitatge públic, va aconseguir que, per exemple, a Sant Cugat del Vallès, des d'aquell moment es fes habitatge públic obligatòriament. Cal recordar que fins aquell moment no es va fer sempre. Per tant, aquesta és una de les qüestions que també caldria recordar-ho. N'han parlat els companys, tant els tres companys anteriors, d'expulsió de renda. Oferta, demanda, gent amb més recursos i, per desgràcia, una expulsió de renda sobretot de fills santcugatens, però també de famílies, darrerament, i en els darrers 15 anys cap a ciutats de l'entorn, que també estan pujant i també hi ha expulsions cap a altres zones, fins al final potser sí que haurem d'anar a viure a la Conca de Barberà, en tot cas. I la desconnexió entre centre i les perifèries. Tenim diferents perifèries, les de sempre, Floresta, les Planes i Mirasol, però aquestes noves perifèries que ja sabíem des de fa molt temps des del punt de vista de mobilitat, ara hem descobert que tenim un problema de mobilitat, sembla ser. Però fa 10 anys que el principal problema de Sant Cugat, segons diuen els ciutadans en les seves enquestes, és l'aparcament i la mobilitat. I per tant no s'ha resolt o no s'ha previst aquesta situació. Llavors també recuperant el que deien els companys, hi ha un tema de desconcentració i descentralització que cal abordar. Per exemple, els consells de barri han tingut dues fases. La primera, que venia dels anys 70, que eren els que teníem fins ara, una revisió que es va fer ampliant també el centre, que seria amb una lògica dels anys 90, que és la que estem en aquests moments encara funcionant, i per tant que crec que no té sentit. I per tant el que cal abordar és que si els consells de barri han de ser consells de districte, per exemple, com a Barcelona, per tant principi de descentralització en les decisions i també en els serveis.
D'acord, molt bé. Doncs, Roser, per iniciativa, endavant.
Bé, jo crec que Sant Cugat té unes característiques molt peculiars que la fan atractiva. La fan atractiva, sobretot, per la gent de la capital, que està una mica, diríem, obturada de viure en una ciutat contaminada, etc. Jo crec que des de que es van fer els túnels, doncs això ha sigut com anar i venir. El tren també ha sigut, jo crec, bàsic, perquè, bueno, clar, permet traslladar-te a Barcelona doncs en 25, màxim 30 minuts des d'aquí, i per tant era previsible per les característiques de Sant Cugat. Ara bé, és cert que tenim un model, fins a cert punt, elitista, vull dir que no, que això és així, i que evidentment les persones que venen o el tipus de ciutadania que crida Sant Cugat és un de molt concret i no és un altre, això està claríssim. I llavors jo crec que bé, el que s'ha d'intentar fer en aquests moments és intentar noves centralitats. I aquestes noves centralitats no les tenim resoltes en absolut. És a dir, si mirem els barris, doncs veurem, per exemple, tota la zona del Parc Central no hi ha res. Can Mates, molt poquetes coses. És a dir, si tu necessites una ceba, doncs te n'has d'anar al Mercadona, perquè si no, no hi ha res més. A Volpelleres, si està fent un mercat, hi ha una biblioteca, potser s'ha previst d'una altra manera, però el que vull dir és que majoritàriament la gent acaba venint al centre, i això crea un problema doncs, de mobilitat, que està claríssim, crea un problema d'aparcament claríssim, que ara ho veurem doncs, també amb les zones verdes, etc., i que per tant doncs, bueno, estem deficitaris. I jo crec que l'altra cosa, que no sé si està prou prevista, és, ja s'ha comentat abans, el tema dels equipaments. És a dir, si augmentem la gent, normalment augmentem amb gent més o menys jove, que té criatures més o menys petites, joves, i per tant doncs, necessitem escoles. Ara farem un institut que tindrà 6 línies, que déu-n'hi-do, però jo l'altre dia vaig llegir que la vicepresidenta de les AFES ja demanava una nova escola més enllà de la Mirada. La Mirada encara no la tenim construïda. Direm que està previst, però que el més calent és la Higuera. I per tant, bueno, i qui diu una escola, doncs segurament diu altre tipus de coses que en aquests moments no tenim. Per tant, i no sé si això ho tenim molt previst en el que és el creixement aquest de la ciutat. Per tant, jo estic d'acord amb el Ferran, el creixement no és bo ni és dolent, pot ser bo si es planifica amb tots els estris, però no només consisteix en fer edificis perquè hi vinguin a viure la gent. S'ha de preveure com es bellugarà aquesta gent, on aniran els nens a l'escola, on aniran a comprar, etc, etc. I això no sé si ho tenim massa previst.
D'acord, Vicenç, pel PSC, endavant.
Bé, la ciutat que tenim ara no és fruit d'ara, sinó bé ja potser des del primer Ajuntament Democràtic, fa 40 anys, que es va començar a planificar, i com diu Ferran, a finals dels 90, primers del 2000, també fruit d'un pacte PSC en Convergència en aquell moment, es va començar a planificar la ciutat com seria. Del que es va planificar, el que s'ha fet, sempre hi ha diferències, i hi ha diferències cap al dolent. És veritat que necessitem una ciutat sostenible, és la necessitat de la ciutat és créixer, expandir-se, perquè, per un tema econòmic i demogràfic, però sí que ha de ser sostenible, sí que hem de tenir més serveis. I sobretot, una cosa que també s'ha comentat ara i que jo vaig ser víctima és de l'expulsió de la gent de Sant Cugat. O sigui, a mi em van expulsar de Sant Cugat durant uns anys per un tema d'habitatge, per un tema de no tenir on viure fins que he pogut tornar a la ciutat. Això ho pateix molta gent. I hem de veure quina gent està vivint a Sant Cugat, quina gent volem, com podem fer perquè la gent que viu a Sant Cugat, la gent, els fills de Sant Cugat, tornin. I hem encarregat el que era el Sant Cugat rural per un Sant Cugat tecnològic. La ciutat ha canviat moltíssim, però el que no podem fer és que els habitants de Sant Cugat deixin de viure a Sant Cugat. Hem de fer habitatge social i, sobretot, el que sí que m'agrada de la ciutat és que hem fet una ciutat que no sigui vertical. No hem fet un monstre de ciutat com pot ser la resta de Barcelona, això és el que es va planificar en Convergència i el que va planificar amb el PSC, fer una ciutat esponjosa, fer una ciutat verda, però hem de continuar més serveis, hem de continuar mirant el tema del tràfic, que fa molts anys que tenim el problema i que ara intentem solucionar d'una forma amb dos dies, i el creixement d'aquesta ciutat, jo dic, amb els meus companys estic intentant fer que al Vallès tenim dues capitals, Sabadell i Terrassa. Home, potser algun dia s'hem de plantejar reivindicar Sant Cugat com a capital del Vallès, el mateix que Galícia té les ciutats i té Santiago de Compostela com a capital, per què no, en aquest moment que tenim 100.000 habitants, puguin reivindicar com a santcugatencs tenir la capitalitat del Vallès.
D'acord, molt bé. Doncs pel Partit Popular, Álvaro.
Bé, clar, aquest creixement, jo recordo quan jo era petit i venia a l'escola a Sant Cugat i doncs passejava pel poble, no, era molt diferent al d'ara, no? el que hi ha avui. En quant a gent pel carrer, a massificació d'alguns carrers, no? de la zona del centre, en moments puntuals, però bueno, són bastant habituals, però bueno. Sant Cugat té, com ja s'ha dit, característiques especials que fan o que han fet que això hagi esdevingut així, és a dir, que el creixement hagi arribat als 90.000 habitants. És una ciutat que està al costat de Barcelona, a la qual, a Barcelona, que hi treballa molta gent, s'arriba en poc temps, i perquè hi ha poca distància també, no? I hi ha accessos, hi ha carreteres accessibles, hi ha opcions, no?, per anar a Barcelona i transport públic. També és una ciutat on hi ha, o que està rodejada per zones verdes, sobretot el gran pulmó que és Collserola, però també les zones verdes artificials, per dir-ho d'alguna forma, les que estan creades, no?, des del punt de vista públic. I tenim també grans zones residencials que des del punt de vista del viure doncs són atractives per la gent, no? per viure-hi com a comoditat, per viure-hi per una família, no? I tot això, aquest conjunt de coses que altres ciutats no tenen, que algunes són provocades per la pròpia ciutat, algunes són volgudes i provocades doncs, pels diferents governs que hi ha hagut i també per la gent en si, és a dir, també la pròpia ciutadania és la que ha creat el que tenim avui, no? Doncs ha donat aquest resultat, 90.000 habitants. Com deia el Ferran i la Roser, no és bo ni dolent. Crec que quan més habitants una ciutat és més potent des del punt de vista d'altres ciutats, és a dir, guanyem potència de portes en fora, per dir-ho d'alguna forma, però clar, hem de preveure totes aquestes qüestions de creixement sostenible. Aquest creixement ha de ser sostenible i hem duplicat, però no tenim resolts molts problemes a causa d'aquesta duplicació d'habitants. Tenim problemes de mobilitat al centre, tenim problemes de mobilitat no resolts a altres zones del municipi i la interconnexió de transport públic entre zones, no? entre barris, que també és un problema que no hem resolt. I a més, encara vindrà més gent. Com deia el Sergio també, Vuitpalleres, que vindrà molta gent a Vuitpalleres, perquè hi ha molts solars on caben molts pisos.
I ara tornen a construir,
Bueno, no, és que ja s'està construint, ja s'està omplint allò, S'està omplint i en els pròxims, mira, diria que en el pròxim any ja vindran allà aproximadament unes 1.000 persones. En poc temps, que no són poques,
Sí, sí.
Perquè s'estan construint molts pisos. També tindrem més habitatges a Can Mates, també tindrem més habitatges a Mirasol, si es resolen els problemes urbanístics que tenim a Mirasol, que tindrem també habitatge públic, i també tindrem més pisos, més habitatges a la zona de la Boehringer, que és una zona que està allà, que ningú l'ha tocat de moment, però que està prevista allà que vagin 220 pisos. És a dir, que són uns quants, Quanta gent viu a 220 pisos, El càlcul no sé quin és la mitja, 800, sí, o 1.000 persones, no? Poden viure perfectament. Tot el que anem ampliant, i això és un futur pròxim, no és d'aquí 10 anys, serà menys, no? I per tant crec que els reptes que tenim per solucionar els problemes d'avui i que no s'agreugin a causa d'aquesta afluència o major número d'habitants que hi haurà en els pròxims anys, doncs ho hem de pensar, ho hem de solucionar. L'equip de govern és qui té principalment la responsabilitat, però evidentment els altres partits també estem allà per recolzar o per proposar solucions que creguem adients, i bueno, això, en això serà aquesta serà una de les tasques principals del govern dels pròxims anys.
D'acord, doncs bé, no sé si voleu algun torn de rèplica en aquest tema. En qualsevol cas, seguirem darrere, no?, mirant exactament com és aquest creixement i, òbviament, doncs, com es van ampliant la ciutat de Sant Cugat. L'altre tema que comentàvem, tertúlia política, i ens interessava molt parlar de, en fi, l'actualitat nacional ja la veiem, no?, estem a l'espera de poder, doncs, investir un president. Vèiem el diumenge o el dissabte per la nit com requisaven aquestes samarretes, en fi, vull dir, hi ha aquestes samarretes grogues, vull dir, hi ha moltíssim moviment. Jo voldria traslladar-lo aquí a nivell local. A nivell local va haver-hi un pacte PDeCAT, en aquest cas PSC, motivat amb la voluntat de voler tirar endavant, doncs, consensos i poder anar avançant en diferents acords de la ciutat. A partir de les noves eleccions i l'aplicació del 155 es va decidir suspendre a l'espera dels resultats de les eleccions, no?, i a veure què passava. I ara, fa uns dies, ens vam assabentar, doncs, que aquest pacte es trenca definitivament. Volia saber això, com ha afectat a la ciutat, com afecta a la ciutat i quin és el futur en aquest sentit pel que passa al govern de la ciutat a poder avançar en poder tirar temes endavant. Comencem en aquest cas, Joan, per tu, PDeCAT.
Sí, curiosament em sembla que em va tocar a mi vindre un dia a explicar el tema precisament del trencament del pacte, i em sembla que hi havia, a més, el meu company del PSC, que em sembla que vam coincidir, diguem-ne, no? Bé, jo en aquell dia em sembla haver explicat que bé, que és un pacte que de fet es va trencar.
Però tu tenies molt clar que s'havia trencat, però des de nosaltres les fonts municipals ens deien que era un pacte suspès.
Bé,
quan tu ens deies que s'havia trencat.
Efectivament. I em sembla recordar que jo vaig dir, bé, perquè m'apretàveu per dir, bueno, i això què vol dir? Que després de les eleccions es tornarà a revifar i tal? I és el que s'ha materialitzat, diguem-ne, no? Bé, quan es trenca un pacte, es trenca un pacte. I a continuació, s'ha de refer un pacte? Doncs ja ho veurem, no sé com dir-ho, ja ho veurem. I el que hem vist que és, bé, que a nivell nacional, a nivell, jo també voldria ser rigorós, no? A nivell municipal, la col·laboració que hi va haver mentre hi va haver aquest pacte amb el PSC, doncs va ser fructífer des del nostre punt de vista. Vam resoldre coses, hi va haver una lleialtat important pel que fa referència als temes de ciutat. Però efectivament jo crec que en les circumstàncies en què, diguem-ne, el partit del socialista, el PSOE, s'ha col·locat a nivell nacional, fa impossible revifar a nivell local, aquell pacte. És més, diguéssim, segurament a la vista de com de com està el país, a Catalunya, i a més, fins i tot a nivell de com la gent vota aquí a Sant Cugat i tal, lo desitjable des d'un punt de vista raonable, fins i tot perquè efectivament el PDeCAT no té majoria absoluta dintre del ple, seria buscar acords segurament doncs, amb Esquerra Republicana i tal. Jo segueixo pensant que seria lo lògic, però en qualsevol cas, això és voluntat dels qui entren en un pacte com aquest. Per tant, diguem-ne, no s'han donat les condicions per refer un pacte com el que es va fer. No s'han donat les condicions i, efectivament, doncs, hi han fins i tot coses que fins i tot jo no em veuria amb cor d'explicar una reformulació d'aquell pacte davant de la ciutadania de Sant Cugat, que a més té una opinió que moltes vegades s'ha expressat pel fet de com veu el fet nacional dintre del que és els ciutadans de Sant Cugat. Per tant, en principi, doncs, el govern intentarà fer altres pactes amb altres forces polítiques, més que res, per assegurar el funcionament d'aquest plenari, i si no, doncs el govern haurà d'anar fent pactes puntuals o acords, o buscar, diguem-ne, la col·laboració d'altres forces polítiques que, efectivament, com deia el poeta i tal, evidentment el partit de govern no té per què tenir sempre la raó. A vegades hi ha raons laterals que afegeixen valor a les seves propostes i, per tant, doncs és fantàstic, anirem tirant endavant.
D'acord, doncs Lourdes, per la CUP.
Jo crec que debería hablar el compañero del PSC, ¿no? Por...
Sí, doncs endavant.
Doncs moltes gràcies, de veritat, perquè estava aquí patint per el temps.
Vull dir, perquè com t'aniran arribant coses, igual...
Sí, no, després, en tot cas, escolta, t'agraeixo que em cedeixis el lloc. En primer lloc, constatar una cosa. Amb el moment que el PSC ha tingut uns resultats més nefastos, amb el moment en què tenim només un regidor, són capaços d'arribar a un pacte amb l'equip de govern, amb el PDeCAT. I això és una cosa en valor. I també he dit dues coses que ha dit el company i que és veritat. La lleialtat i el valor de voler fer coses. Nosaltres per què vam entrar al govern? Perquè som responsables. Perquè nosaltres vam pactar una sèrie de mesures i nosaltres volem estar allà per fer-les. Què ha passat? Lamentablement que el partit del govern, el PDeCAT, va tenir por. Les manifestacions davant de l'Ajuntament, amb insults inclús a l'alcaldessa, per part de gent de Sant Cugat i tal, per al pacte nostre, el va agafar por. I per això van tancar el pacte. Han preferit substituir el que és el benestar de la ciutat, perquè fins ara no hi ha cap cosa que ens pugui dir l'equip del PDeCAT que no ha funcionat el pacte. Al contrari, la ciutat anava bé. Però han preferit trencar el pacte, trencar la ciutat, per una qüestió d'estat nacional, per una por a uns manifestants davant de l'Ajuntament. Bé, cadascú té les seves pors i cadascú té les seves necessitats. Perfecte, cap problema. Però bueno, nosaltres continuem estant aquí, continuem estant on estàvem i continuem lluitant per el que volem de la ciutat. El pacte es va trencar? No, el pacte es va suspendre. El pacte es va suspendre en el seu moment. I és bo perquè no es poden agafar les coses amb fred, amb calent i tirar-ho tot a no res. S'han de parlar, s'han de tranquil·litzar. Si ara tinguéssim un govern a la Generalitat, potser tindríem continuar amb el pacte, segur. Però és que el pacte de la nostra ciutat és un pacte que està reproduït a altres ciutats de Catalunya i continuen funcionant. Altres ciutats, pactes del PSC, amb el PDeCAT, PSC amb Esquerra Republicana. No hi ha unes raons... per què s'ha trencat el pacte. Inclús podem parlar de la ciutat, per què hem trencat el pacte. No podeu donar cap raó. És més, les coses que hi ha al pacte es continuaran fent. O sigui, nosaltres no fiscalitzarem el pacte, com altres partits volien en el seu moment fiscalitzar els pactes. No, el que governa és el que governa, però nosaltres sabem que moltes de les coses que es van proposar en aquest pacte es continuaran fent. I el PSD continuarà recolzant l'equip de govern amb aquestes coses, amb altres no, evidentment, perquè no ens toca. Però es va parlar d'això amb el pacte. Un pacte de ciutat. I a més es va quedar clar en una de les clàusules no influirien. Sabíem que des del PSC sabíem que quan es firmava aquesta clàusula era mentira. No ens ho creiem. La veritat és aquesta, que no tindria valor el que passaria a la resta de Catalunya. Però bueno, aquí està firmat i aquí qui el va trencar el pacte. No som nosaltres, ja. Ja està.
D'acord, molt bé, Vicenç, doncs gràcies. I ara sí, Lourdes, per la CUP.
Bueno, jo, una prèvia, és que me irrita profundamente el discurso del PSC de que nosotros sí somos responsables y que entramos en el gobierno porque nosotros somos los responsables. ¿Qué se quiere decir con esto? Que los demás somos unos irresponsables.
No.
Pues miren,
no.
Todos somos responsables y ese discurso de nosotros sí somos responsables, no como otros, que se ha dicho reiterada y repetidamente, me acaba irritando profundamente. Se puede ser responsable desde el gobierno, se puede ser responsable desde un partido que apoya al gobierno desde dentro, desde fuera, y se puede ser muy responsable desde una oposición responsable, rigurosa y seria. Por tanto, todos somos responsables en este ayuntamiento. Dicho lo cual, veremos cómo queda el pacto del PDeCAT, que es a lo que veníamos, porque hay cosas que evidentemente se han roto el pacto, pero hay cosas del pacto que siguen todavía por ahí pululando, como un cargo de confianza, que no sabemos qué va... Bueno, no, bueno, yo desconozco, desconozco el contenido total y por tanto desconozco cuáles son los acuerdos de esa ruptura. Yo creo que el pacto del PDeCAT con el PSC pudo ir bien al gobierno de la ciudad porque le era mucho más cómodo resolver determinadas situaciones, pero no enriqueció la vida política de la ciudad, sino todo lo contrario. Creo que estábamos en un momento que precisamente la diversidad de grupos en el pleno del ayuntamiento y la no existencia de una mayoría absoluta, permitía enriquecer muchísimo más la forma de hacer política de la ciudad, obligándonos a todos a ajustar posiciones para llegar a grandes pactos de ciudad. Esto, desde que el PSC entró en el gobierno, se dejó de hacer. Ya no se buscaban determinados acuerdos, ya se podía iniciar de nuevo el rodillo de las mayorías y, por tanto, a mí ese enriquecimiento del que se habla y de que todo ha sido mucho mejor para la ciudad y que ahora rompiendo el pacto se ha roto la ciudad, me parece, estoy profundamente en desacuerdo. Creo que lo que hay que buscar es precisamente esas razones alternativas o paralelas que existen en el Pleno, acogerlas y realmente buscar soluciones que sean mucho más prismáticas, con diferentes, más calidoscópicas, ¿no? Todas las verdades son buenas y tenemos que intentar conjugarlas.
De acuerdo, molt bé. Doncs ara, Sergio, per Ciutadans, 2 minuts, us vaig controlant, sí. Perquè tots no miran el rellotge. Però...
Y un poco, no hipótesis, sino casi diría tesis, y me gustaría explicárselo a los oyentes, un poco de broma, que no se crean absolutamente nada. Esto es una pura escenificación. El pacto, en realidad, está suspendido. No se ha roto, está suspendido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la señora Cones ha cogido la calculadora, sabe que le quedan un año para las elecciones, y hay un nicho de mercado, por decirlo así, ¿no? En términos de marketing o de electorado, que es el votante nacionalista, y a nivel de imagen no le iba bien tener ese pacto con el Partido Socialista de Cataluña, seguramente porque tiene cierto temor a Esquerra Republicana. Y por eso ha decidido suspenderlo. Pero es simplemente tacticismo puro y duro. Y depende de cómo vayan los resultados dentro de un año, volverá a pactar, porque tiene una sintonía, yo creo que palpable, con el señor Perasule, volverá a pactar una vez se haya conformado gobierno, depende de cuáles sean los resultados y cuáles sean los números. Pero en el fondo es una pura escenificación, y que no le quede ningún género de dudas a los oyentes. Y una prueba de ello es que, por ejemplo, en el pleno pasado, cuando había algo que era vital, que era cómo iba a funcionar Promusa en el futuro, el Partido Socialista de Cataluña siguió siendo la muleta donde apoyarse el PDeCAT. En este caso, su voto chocaba mucho, ¿no? Porque al final lo que venía a decir es que los estatutos sigan como hasta ahora, que es que el PDeCAT, que está en minoría, tenga mayoría en Promusa, y le apoyó, mientras todo el resto de grupos de la oposición votábamos para una diferente representación o representatividad. Entonces yo creo que simplemente eso, ha cogido la calculadora, ve que a nivel de marketing no le funciona este pacto, pero que luego lo volverá a reeditar sin ningún género de dudas.
Ferran, doncs mira, per Esquerra i més per al·lusions també.
Comparteixo alguna de les coses que deia en Sergio, sense que serveixi de president. Jo crec que tot això és complicat i evidentment, les opinions que s'està dient avui el representant de Convergència, jo crec que hi ha diferents opinions, de PDeCAT, hi ha diferents opinions al respecte i n'hem parlat en diferents ocasions i el que comentes jo crec que és el que penses, però hi ha altres circumstàncies de bueno. Mira, partíem d'un pacte d'estabilitat amb Esquerra Republicana PDeCAT, Esquerra Republicana Més. Aquest pacte es va trencar per un acord de govern amb el PSC que va coincidir amb un no escrit de la CUP que va formular una majoria alternativa a aquestes circumstàncies. Nosaltres, com a pacte d'estabilitat, nosaltres creiem que va funcionar bé, però un pacte d'estabilitat no és una cosa tancada, sinó que, al contrari del que comentava el company, m'ha sorprès, altres grups que fiscalitzaven. Sí, nosaltres, si fem un pacte, el fiscalitzem i veiem què s'ha complert i què no. I si no s'ha complert, ho diem i ens queixem. És una cosa. I quan s'ha complert, que es van complir moltes coses, i per tant nosaltres vam estar contents d'aquell pacte, i ho hem dit 70 vegades, doncs ho diem. Tarifació social i moltes altres coses. Es va suspendre aquest pacte durant un temps, i no és una opinió meva, és que ho ha dit tant l'alcaldessa com el portaveu del grup municipal socialista. Per tant, jo no seré qui digui si està trencat o no, perquè ho va dir ell, que s'ha suspès. Per tant, si s'ha suspès, i ella, i per tant vol dir unes declaracions de fa poquet. Jo crec que aquest pacte s'ha ajornat, en qualsevol cas. El joc de majories amb el PSC en temes de ciutat i amb el regidor no escrit es manté. L'anterior ple, que ja s'havia conformat aquest trencament oficial, aquest trencament de la suspensió, es va veure el joc de majories igual. Nosaltres, com sabeu, al mes de desembre vam lliurar un document per registre que el que venia a dir és reformulem el pacte d'estabilitat, veiem que s'ha complert i que no, i del mes de desembre avui sembla que no, però han passat dies que no hem rebut, excepte algun contacte amb algun regidor del PDeCAT, però mai l'alcaldessa ens ha remès, ens ha dit res sobre res. Per tant, aquestes declaracions sobre volem que reeditin pactes amb Esquerra Republicana Més, jo crec que és un tema bàsicament de discurs, però no és de realitat, perquè si en 5 mesos no s'ha pogut enviar un WhatsApp dient parlem-ne, vol dir que no hi ha cap intent de parlar-ne.
D'acord, doncs Roser, endavant per iniciativa.
Bé, jo penso que en definitiva crec que el PSC està per governar allà on sigui i amb qui sigui, i bueno, i els pactes els fa en funció, jo crec, de la circumstància i de l'oportunitat, per no dir una altra cosa. Jo estic una mica d'acord amb el que ha dit el Sergio. Jo no sé exactament què vol dir trencat i què vol dir suspès. No sé què volia dir suspès i tampoc sé què vol dir exactament trencat. Hi ha altres ciutats que s'ha trencat, a Barcelona, i no s'ha refet. I a més és molt curiós, per exemple, quan veus que el senyor Collboni, doncs fa 4 dies, era un defensor acèrrim d'una sèrie de propostes o de projectes de l'alcaldessa, i que ara és un crític acèrrim d'aquelles mateixes coses, el qual dius, carai, que és curiós, no, això? Vull dir, això és lealtat, això és aquí te pillo, aquí te mato, que es diu, o en fi, no ho sé. De totes maneres, jo penso que Sant Cugat, sincerament, en l'aritmètica i en la dinàmica del ple, ha tingut poca afectació, i la prova és que més enllà de votar una moció en contra o a favor, que en el fons doncs té la repercussió que té, certament, quan votem coses que creiem que són importants i que són, toquen el pinyol de l'os, doncs la votació és la mateixa, i per tant jo ja et dic, per tant no sé què vol dir suspès i què vol dir trencat. Jo crec també que el de refer-se, jo penso que dependrà molt de l'aritmètica que s'acabi imposant en les properes eleccions, però bé, tampoc m'estranyaria que es refés el pacte, entens? Però a dia a dia jo crec que en les coses importants i que realment tenen suc, diguem-ho així, de cara a la ciutat, no s'ha bellugat, i per tant...
D'acord. Molt bé, Roser, doncs si et sembla, Vicenç, li donem el torn a l'Àlvaro, del Partit Popular, i després, per al·lusions, doncs tens moltes coses a dir, em sembla, sí. Digue'n, endavant, Àlvaro.
Bé, jo crec que el pacte està molt clar, que tot és a dir, en el seu moment, al principi de del mandat, hi havia el pacte amb Esquerra, no? I el pacte amb Esquerra era estar en Esquerra fora del govern, no, Esquerra no estava dintre del govern. Llavors, per nosaltres, en el moment que això va canviar i el Pere Soler, com a regidor del Partit Socialista de Catalunya, va entrar al govern, doncs les coses van millorar. Per què? No perquè el PSC, per nosaltres, fos un bon integrant del govern de la ciutat, sinó perquè era pitjor l'anterior etapa amb el pacte amb Esquerra. Que no se m'enfadi el Ferran, però bueno, és el que hi ha.
Venint del PP és una bona frase.
Sí, sí, ja estava.
Gràcies.
Sí, per nosaltres...
Amb tot el carinyo.
Vale. Per nosaltres el problema... O sigui, el govern era pitjor amb Esquerra que amb el PSC. El que passa que després tot això tampoc ha esdevingut doncs, massa positiu. No? El pacte amb el PSC doncs, era una venda. El PSC el que va fer és vendre's al govern de la ciutat per un plat de lentejas i ja està. No? I poca cosa més. És a dir, la influència del PSC en l'equip de govern o en les polítiques de l'Ajuntament ha sigut molt mínima, no? Molt escassa. I, per tant, s'ha vengut molt fàcil i, a més, doncs, intentant jugar amb els regidors doncs, que no tenim companys de partit, de grup municipal, com a regidors a l'Ajuntament. No? Clar, és a dir, el Dimitri i jo. Dic intentant perquè no és, nosaltres hem votat a favor de les coses que trobàvem que s'havia de votar a favor per les nostres polítiques i en contra de les que creiem que s'havia de votar en contra. Per tant, tot això és veritat, és una escenificació. Jo crec que això de trencar ara el pacte no suposa res a la pràctica perquè ja estava suspès i llavors trencar una cosa que està suspesa doncs no afecta per res, perquè evidentment si estava suspès ja tampoc tenia cap efecte. Sí que suposo que en el seu moment alguna de les reivindicacions que va fer el senyor Soler a l'hora de pactar doncs es van incloure els pressupostos i tal, coses bastant simples, la veritat, però en fi, es van fer i com ja estaven fetes, llavors no hi ha cap pacte que mantenir, no? Com ja està fet, doncs no hi ha cap problema, no hi ha ni conseqüències positives ni negatives. Per tant, tot això és una escenificació i el que ha fet el senyor Soler és doncs voler, de cara a la repercussió mediàtica, tenir una mica de joc polític mediàtic per doncs, de cara a les eleccions del 19, no? Del 2019.
Molt bé, doncs com estem fora de temps, per al·lusions, Vicenç, tens dos minuts.
Dos cosetes molt, 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 molt senzilles. Responsabilitat. Evidentment que tots els grups que estan a l'Ajuntament són responsables. Tots els grups que estan a l'Ajuntament representen a la ciutadania, evidentment. Mai hem dit que els altres no siguin responsables. Clar que ho són. I fiscalitzen el govern i és la seva feina, evidentment, i com nosaltres fem ara. Responsabilitat en el sentit que nosaltres dèiem era que nosaltres si hem pactat una sèrie de mesures... Home, estem allà donant la cara amb la gent que impacta les mesures. Altres pacten pacte d'estabilitat, però ens quedem a darrere i ens amaguem.
No, donant la cara des de l'oposició, sí.
Bueno, sí, però nosaltres la donem des del govern. Sí, sí. És la diferència. Però responsabilitat, evidentment, tothom té responsabilitat. Segona, càrrec de confiança. No hi ha cap càrrec de confiança. I hem de mirar les coses com són. I hi ha una companya nostra que està actualment a l'Ajuntament, no és càrrec de confiança, està dintre del que és...
Entrado por oposición.
Ha entrado por una plaza que havia libre en el ayuntamiento. Hay que mirarse...
Forma parte del pacto, esto,
¿no? No, és una qüestió de pacto.
Forma parte del pacto que entra la chica o no?
No.
Va entrar justament quan es va entrar.
Sí, però no és una qüestió del pacto. Hay que mirarse la relació de puestos de trabajo en el ayuntamiento. Hay más gente que trabaja en el ayuntamiento. Hay gente, portavoces de la oposición... que también trabaja en el ayuntamiento, también ha entrado por oposición.
Pero fue una causa-efecto, fue una causa-efecto que firmaseis el pacto y entonces esta persona. ¿Es así? Causa-efecto.
Pero no es una persona de confianza, estamos menospreciando el trabajo de una persona.
No, yo no lo estoy menospreciando.
Yo no lo he dicho,
que fue causa-efecto.
Aquí hay una cosa que ha pasado tres veces por el pleno, vaya vergüenza, pasar tres veces por el pleno el salario de esta persona... Se le está a esta persona fiscalizando y se le está tratando muy mal su trabajo.
A esta persona no. Hombre, si ya lo puede hacer perfectamente, pero un puesto que no existía, que se ha creado la mentira de esto.
Perdona, ese puesto no existía. Estaba en el ayuntamiento.
No había nadie que lo cubriera. Porque no era necesario.
Pero estaba el puesto este.
Sí, hombre, legalmente había estado, había existido. Joder.
Claro, vale, pero no se creó un puesto
Esa no es la justificación. Caray,
¿no?
Pero, vale. pero en ningún caso nadie ha dicho aquí que esta persona no trabaje bien y no se gane el sueldo. Nadie lo ha dicho.
Dime una pregunta, te hago una pregunta en 10 segundos. Sí. Si no hubieses hecho el pacto, ¿esta persona habría entrado a trabajar en el ayuntamiento?
No lo sé.
Sé sincero. No lo sé, sincero,
no lo sé. Igual no, nos la propusimos nosotros. Sí, pero esa persona estaba trabajando en otro ayuntamiento y no necesitaba entrar a trabajar aquí, ¿eh? Y además es funcionaria de municipal en otro ayuntamiento. No estamos, a ver.
Pero que nadie.
Yo entiendo, ciudadanos, os entiendo. Y cuando habláis de la. Os entiendo que lo vuestro es el dinero, el marketing y todo eso. Lo entiendo perfectamente.
El ahorro de dinero.
El
ahorro de dinero.
Pero ya está.
En cas, com estem fora de temps, jo crec que és un tema de discussió de si és un càrrec o no de confiança. En qualsevol cas, sí, en aquest cas, l'Ajuntament com a Ajuntament pot ter dret a poder escollir càrrec o no de confiança.
Però és que no ho és.
El cas és aquest. Volia donar-li la paraula al Joan, que també em demanava per al·lusions també, 10 segons, perquè estem fora
sí,
de temps.
No, una mica en els que ens estan escoltant i tal, el tema de que en un govern municipal hi hagin acords, que hi hagin, diguéssim, acords bilaterals i tal, és una cosa que s'ha de veure amb bons ulls. Per què? Perquè la ciutadania vota d'una determinada manera, no dona la confiança de ple en una determinada formació i en el fons, amb els vots, el que ens diu és escolteu, poseu-vos d'acord aquests majoritaris per tirar endavant de la ciutat. Per tant, això ho hem de respectar. Com a mínim, el que volia és que no demoniéssim el fet de que s'arribin a pactes. Aquest pacte amb el PSC, ja us dic que des d'un punt de vista de com està Catalunya, no és possible. No és possible, això és el que nosaltres entenem i per tant doncs s'ha tancat.
Perfecte, sí, doncs en qualsevol cas la tertúlia anava per aquí, és una mica el que volem saber és quina disponibilitat de pactes ens podem trobar ara que s'ha trencat aquest pacte i d'aquí aquest any que ens queda de cara a les eleccions doncs veure com es poden arribar a avançar amb polítiques que òbviament doncs beneficin a tota la ciutat de Sant Cugat, que és el que jo crec que els ciutadans el que esperem. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies a tots els que ens acompanyeu, la setmana que ve més i en fi, ens tornem a trobar dimecres que ve, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.